Son las 2. Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir d'aquesta tarda hi haurà un canvi de temps important, especialment a la zona nord de Catalunya, on s'esperen importants nevades. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta vermella per nevades a la Vall d'Aran i l'alerta taronja al Pirineu de Lleida des de les 6 d'aquesta tarda fins demà diumenge.
Les nevades coincidiran amb les darreres hores del pont de la Puríssima, que ha arribat aquest any en forma de cap de setmana de 3 dies i amb previsions d'ocupació dispars a les diverses zones de Catalunya.
Amb l'impacte que suposa la manca de neu fins ara, les ocupacions turístiques al Pallars i al Pirineu són superiors al 70% en aquest pont. El Ripollès supera el 80% i a la Costa Brava, malgrat combatre amb el mal temps, l'afluència turística és alta.
El compte enrere per Nadal ja és una realitat i així es viu en diversos punts de Catalunya.
La comarca d'Osona és un dels punts que més visitants rep aquest pont, amb el Mercat Medieval de Vic i la Fira de Bet d'Espinalbes.
I avui és oficialment el darrer dia per presentar les candidatures definitives que optaran el cap de setmana vinent a liderar Esquerra Republicana en la segona volta del Congrés del Partit després que no s'arribés a la majoria absoluta en l'última jornada.
S'esperen poques sorpreses. Nova Esquerra Nacional i Militància Decidim es veuran les cares dissabte vinent.
Busquem la previsió per les properes hores arreu de Catalunya, més enllà de les nevades que arribaran al Pirineu. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquest cap de setmana amb canvis. Uns canvis que vindran a partir del migdia i de la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i és que baixaran les temperatures de forma bastant dràstica, amb una cota de neu que arribarà als 800-900 metres, sobretot a l'extrem nord del país. A la resta del territori el que tindrem serà bastant de sol, algunes boires a l'interior, i les temperatures màximes les tindrem a la costa, màximes que arribaran com a molt als 15 graus, a l'interior com a molt als 10 graus. Tornem a dir, i és que vindran ruixats i nevades al Pirineu i Prepirineu a cotes de com a molt 900 o 1.000 metres.
N'estarem ben pendents. En plana esportiva, el Barça, líder de primera, visita un quart de cinc d'aquesta tarda al camp del Betis, desè classificat.
Mentre que el Girona, vuitè classificat, rep a les 9 de la nit al Madrid a Montilivi.
Torna a la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions.
El Llevant Badalona afronta un compromís exigent a Bilbao a les 4 de la tarda davant l'Atlètic. A les 7 el Barça rebrà el Betis a l'estadi Johan Cruyff.
A la Lliga Endesa, tres equips catalans juguen de visitant aquest dissabte al vespre.
A 9:15 el Hajduk Lleida visita la pista del Tenerife, tercer classificat. A la mateixa hora el Bàsquet Girona, penúltim, visita la pista del València, segon. A les 9 el Baxi Manresa juga a la Corunya.
I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona, líder invicte, juga a les 6 d'aquesta tarda a Fontajau contra l'Euskotren.
El partit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons, Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. A partir d'aquesta tarda hi haurà un canvi de temps important, especialment a la zona nord de Catalunya, on s'esperen importants nevades. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta vermella per nevades, que significa risc extrem a la Vall d'Aran des de les 6 d'aquesta tarda i fins demà diumenge.
Pel que fa al Pirineu de Lleida, està activada l'alerta taronja de risc important. S'esperen gruixos importants que, a més, aniran acompanyats de fortes ventades. Ens ho detalla tot plegat el meteoròleg Sergi Càrceles. Sergi, bon dia.
Hola, com estem? Doncs aquesta situació complicada que tindrem aquest cap de setmana començarà a partir de les 4-5 de la tarda. Les nevades començaran a aparèixer al Pirineu. Estem parlant de la cara nord dels Pirineus i estem parlant també de les comarques, doncs, del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, la Vall d'Aran, també el sector del Solsonès o també la zona d'Andorra, i és que Andorra, allà hi haurà nevades importants a les parròquies del nord. Doncs aquestes nevades poden acumular fins a 30 o 40 centímetres de neu, que també sumaran el dia de demà, amb nevades que també precipitaran al matí i al migdia. Però també hem de destacar les fortes ventades que hi haurà el dia d'avui a tota Catalunya. Als cims de les muntanyes, als mateixos punts on nevarà bastant, hi haurà aquestes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Molta atenció en aquells sectors, però és que aquestes ventades també afectaran les terres de Ponent, les terres de l'Ebre, a l'àrea metropolitana de Barcelona mateix i al Priorat. Les ratxes poden arribar als 80-90 km per hora. Ja estem parlant a la tarda i vespre. Demà es mantindran per al matí. I també a la Costa Brava, amb aquest vent de tramuntana que pot superar els 100 km per hora.
Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions de cara a aquesta tarda per aquest fort vent i la neu i només fer els desplaçaments imprescindibles.
Manté alerta el pla Vencat per ratxes de fins a 126 km/h al Pirineu Occidental i al Camp de Tarragona i en prealerta el pla Neucat per la previsió de neu a l'Alt Pirineu i Aran. Sara Torremocha.
Encara que el dia ha començat primaveral, l'hivern aterrarà de cop aquesta tarda amb una combinació de fred, vent fort i neu que requerirà de la màxima precaució per part de la ciutadania. El canvi brusc de temps aterra en un pont de molts desplaçaments i s'estendrà fins al diumenge. Marta Pibernat és la cap de guàrdia de Protecció Civil.
Que la gent estigui molt al cas de la previsió meteorològica i de l'estat en aquell moment es pot trobar a la xarxa viària. Sabem que hi ha hagut amb aquest pont forces desplaçaments de vehicles cap a la zona Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, tenia el vehicle el més equipat possible, disposar de cadenes, tenia el dipòsit del ple de combustible, el telèfon mòbil carregat, tenir roba d'abric i, si pot ser, fins i tot una llanterna. Si han de fer l'espera, la facin de la manera més confortable.
A les comarques del Pirineu es preveu el torb, un fenomen que es produeix pel vent i la neu i que provoca un embolcall de nula visibilitat, que és molt perillós. Al Camp de Tarragona el vent també pot superar els 100 km/h i els 70 a la costa catalana. Per això cal evitar espigons, passejos marítims i penya-segats, parcs i jardins i vigilar amb els objectes que poden caure, com l'enllumenat i els ornaments nadalencs.
Les nevades coincidiran amb les darreres hores del pont de la Puríssima, que ha arribat aquest any en forma de cap de setmana de 3 dies i fins ara sense neu a les muntanyes. De fet, davant aquesta previsió, bona part de les estacions d'esquí de Catalunya confien obrir pistes de cara a la setmana vinent.
Això ha dit el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, qui també ha apuntat que els equipaments de la Molina, Vall de Núria, Vall Ter, Espot-Esquí, Boït, Ull i Portainer ja ho tenen tot a punt. Ruiz ho ha explicat durant la inauguració d'un nou mirador Portainer, un dels més grans de Catalunya.
Malgrat la manca de neu fins ara, les ocupacions turístiques al Pallars i al Pirineu són superiors al 70% en aquest pont. Des de Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Baqueira Beret havia previst inicialment obrir ahir divendres, però la poca neu caiguda fins ara és de moment insuficient i ha posposat el tret de sortida de la temporada d'esquí. Estacions com Portainer i Espot-Esquí, mentrestant, han posat en marxa els remuntadors, mentre que els dominis esquiables dependran de les condicions meteorològiques. La neu encara no ha fet acte de presència de forma rellevant per assegurar l'obertura amb condicions dels dominis esquiables, malgrat que tot apunte a un canvi de temps de cara a aquest vespre i demà diumenge amb nevades abundants al Pirineu. Altres negocis del Pirineu oferiran també els seus serveis als turistes com a alternativa a les estacions d'esquí.
Mentre que la Costa Brava viu un pont de la Puríssima amb la previsió d'una alta afluència turística tot i la temporada baixa d'hotels i tot i l'impacte del fred i a partir d'avui del vent, els visitants aprofiten i aposten per passejar i gaudir de la restauració local.
L'ocupació és positiva amb una forta demanda en restaurants i altres serveis, especialment gràcies a les segones residències que caracteritza la zona. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
El pont de la Puríssima arriba amb bones previsions per la Costa Brava. Tot i que molts hotels romanen tancats per la temporada baixa, els pocs establiments oberts esperen una alta ocupació gràcies als visitants amb segona residència, el perfil més habitual en aquestes dates. La restauració també es prepara per un pont actiu, especialment si el sol acompanya, animant passejades i sortides als pobles costaners. N'ha parlat la Judit Lloberol, gerent d'Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
Parlant amb diferents empresaris, m'han comentat que sí, que el divendres i dissabte, les nits del divendres i dissabte en allotjaments tenen ocupacions que estan bé, perquè són pocs els establiments, per tant, els pocs que tenen obert treballaran, podem parlar sobre un 75-80%. També hi ha molts grups de ciclista, però aquesta nit del dijous a divendres serà més fluixeta.
El sector es mostra optimista després d'un estiu que, malgrat un inici lent al juliol i agost, ha acabat sent molt positiu. L'alta ocupació turística s'ha allargat fins setembre i octubre, consolidant la tendència dels últims anys d'un turisme més prolongat en temporada mitjana.
D'altra banda, al Ripollès es preveu una ocupació del 81% en aquest pont de la Puríssima.
Segons el sector, la inestabilitat meteorològica i la manca de precipitacions sumades a un context en el qual els turistes prioritzen els viatges a destinacions més llunyanes impedeixen arribar a la plena ocupació.
Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Un dels sectors més beneficiats és el de les cases rurals de la comarca. Freguen el 90% d'ocupació amb una mitjana de durada de les estades de 3 nits. La màxima ocupació s'ha registrat aquesta nit, la de divendres i dissabte, amb un client que majoritàriament procedeix de Barcelona, la Catalunya Interior i Tarragona, segons Turisme Rural Girona. L'entitat assegura que és un pont més curt però més intens en comparació a l'any passat, ja que era més llarg. Tot i això, el fet que les estacions d'esquí no llueixen un mantell de neu no ajuda a ser optimista per la temporada. Tots els sectors esperen que la meteorologia canviï i això ajudi l'economia. El dinamitzador de l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon, Xavier Juncà, assegura que la Puríssima i el Cap d'Any són claus per la zona.
Són bàsics fer-los molt bons, perquè el que ens queda pel mig, per tant, l'enllaç entre Pont de la Puríssima, el cap de setmana de la Puríssima i Fi d'Any, és complicat. És complicat perquè són cap de setmanes que la gent que tenim a la vall, parlant del que són segones residències i turistes, no n'hi ha masses.
Els hotels tenen una ocupació d'entre un 70 i un 80%, mentre els càmpings, els bungalows, estan al 75%.
Malgrat que en molts aspectes cada vegada s'avança més, aquest pont de la Puríssima acostuma a marcar el tret de sortida de la temporada nadalenca en força indrets de Catalunya. La comarca d'Osona és un dels punts més visitats durant aquest pont, amb el mercat medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves.
El matí d'aquest dissabte ha tornat a ser de molta intensitat a la C-17, amb un elevat volum de cotxes sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona. El nou FM, Caral Àries.
Torna al mercat medieval de Vic una cita ineludible en el calendari nadalenc d'Osona i que enguany té una durada de 3 dies coincidint amb el cap de setmana llarg que ha generat les festes de la Constitució i de la Puríssima. Tot i que en les altres edicions han durat fins a 5 dies, com la de l'any passat, l'organització i l'Ajuntament de Vic esperen igualar la xifra de visitants de l'any passat, unes 300.000 persones. Aquest és el 28è any que la localitat acull aquesta proposta medieval. Enguany es compta amb més de 400 parades d'artesania de tot tipus, de vidre o de pell, una mostra d'oficis medievals i activitats i espectacles i fins i tot una lluita de cavallers. La majoria de parades, a més, ofereixen demostracions de com es treballa la fusta o el ferro. La cita ha arrencat amb un intens fred hivernal que no ha frenat els visitants a l'hora d'omplir els carrers i les places. Prova d'això n'ha estat la intensitat de vehicles que s'ha registrat a la carretera C-17 procedents de Barcelona. A més del mercat medieval, un altre del pols d'atracció de la comarca d'Osona és la Fira de l'Avet d'Espinelves, un motiu pel qual molta gent opta per fer les dues visites al llarg del cap de setmana als dos emplaçaments o bé visitar al matí un i l'altre a la tarda. I és que en el primer cap de setmana de la Fira de l'Avet es va registrar un rècord de visitants. Es calcula que en total, sumant els visitants d'aquest cap de setmana i del passat, es superarien els 100.000 visitants i es podrien arribar a vendre fins a 4.000 avets. Encara hi ha temps fins demà diumenge per poder visitar el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves.
L'esperit nadalenc també es fa sentir al bell mig de Sant Cugat del Vallès.
La ciutat acull més de 300 activitats durant aquesta època de l'any. Una de les destacades és la tradicional Fira de Nadal. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Als peus del monestir, la plaça d'Octavià bull aquests dies amb la Fira de Nadal, on els artesans venen productes tradicionals d'aquesta època de l'any, des de plantes i bijuteria, fins a manualitats i fins i tot formatges i anxoves. Tot plegat comparteix espai amb una altra de les activitats ja emblemàtiques de la ciutat, el trenet de Nadal. Hem parlat amb alguns dels mercadistes.
Ahir, per exemple, ja vam treballar molt, ara es nota el pont. Diuen que aquestes dues setmanes, les últimes, serà millor.
És una fira que fem cada any i l'ambient bé, molt bé, els dies aquests de festa. Suposo que com la gent no ha anat a esquiar, hi ha molta gent.
Nosotros tenemos también una tienda y es un anuncio grande, pero también con la gente aquí, con todos es muy cómodo y va en la noche con las luces y todos, está contento, ¿no?
La Fira de Nadal estarà oberta fins al 24 de desembre a la plaça d'Octavià de 10 del matí a 8 del vespre i els caps de setmana fins a 2:15.
Avui és oficialment el darrer dia per presentar les candidatures definitives que optaran el cap de setmana vinent a liderar Esquerra Republicana en la segona volta de les eleccions, després que no s'arribés a la majoria absoluta en l'última jornada.
S'esperen poques sorpreses. Nova Esquerra Nacional farà dos actes telemàtics simultanis el dia entre dilluns i dijous a tot el país i trobades de petit format per captar suports per a la segona volta del Congrés del 14 de desembre, quan s'enfrontaran a militància Decidim d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany.
D'altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, afirma que encara hi ha serrells importants per tancar un acord amb el PSOE pel traspàs de competències en matèria d'immigració.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deia divendres que confiava arribar a un pacte abans de dilluns, però Turull ha remarcat que no és una qüestió de terminis.
No és un tema de terminis. Jo el que voldria és arribar a un bon acord d'acord amb el que s'havia quedat. Per tant, no és un tema de terminis, no és un tema de dilluns, és un tema del contingut d'aquest acord. Per tant, nosaltres no ens fixem en dilluns, ens fixem en el contingut de l'acord i encara hi ha serrells importants per acabar d'acordar.
Junts també s'ha preguntat on està el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest debat.
Nosaltres no negociem pels mitjans de comunicació. Aquí hi ha un acord que és que es traspassi a la Generalitat de Catalunya la gestió integral de tot el tema de l'immigració, que és un dels grans reptes que té el país. Si l'acord que proposen o la proposta que fan permet aquesta gestió integral, tancarem un acord. Encara no estem en aquest punt, no? Però això lliga amb el que deia abans. On és el president Illa en aquest debat? No hi és. A quina part està? La part d'intentar traspassar el menys possible o la part de traspassar tot el que és possible per servir més i millor els ciutadans de Catalunya?
Tot plegat, Turull ho ha declarat aquest migdia en una visita a la Fira de Mostres d'Amposta, acompanyat de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales.
En plana local, l'Ajuntament de Barcelona obre un concurs públic per treure a licitació tres solars municipals per la promoció, construcció i gestió de 350 habitatges protegits en règim de lloguer assequible. Es tracta de tres promocions als barris de la Marina del Prat Vermell i Diagonal Mar i al front marítim del Poble Nou.
El consistori cedirà el dret de superfície dels tres solars per un període de 75 anys, que es podrà prorrogar fins a un màxim de 90. D'aquesta manera, el sòl continua sent propietat municipal i, passat aquest temps, el consistori esdevé propietari també d'allò que s'hi ha construït. La previsió és que les obres d'aquestes tres promocions s'iniciïn el 2027.
Precisament el passat vespre, unes 1.500 persones, segons els Mossos, es van mobilitzar a la Seu d'Urgell per reclamar una baixada dels preus dels lloguers i condicions dignes per viure al Pirineu.
Convocada per la plataforma Pirineu Viu, la jornada de protestes va culminar amb una manifestació que va començar al passeig Joan Brudieu i va recórrer diversos carrers de la capital a l'Urgellenca. Marta Espriu, portaveu del Congrés d'Habitatge de Catalunya.
Que s'ha acabat, que baixem els preus dels lloguers i que traiem l'habitatge del mercat, perquè no tolerem que especuladors, rendistes, immobiliàries us quedeu amb un 60% dels nostres sous.
Una quarantena d'organitzacions i partits polítics van donar suport a la protesta, que va voler posar de manifest la problemàtica que té la gent jove per poder-se quedar a viure al Pirineu.
En successos, la Fiscalia de Marsella ha informat que s'ha decretat la presó provisional per al conductor de l'autocar accidentat a Porté, a localitat francesa, el diumenge passat.
El vehicle va sortir de l'Hospitalet de Llobregat per fer una excursió d'un dia a Andorra i dues persones van morir a causa de l'accident quan tornaven. El conductor ha donat positiu en cocaïna i el vehicle portava el tacògraf desactivat. A més, l'autocar no havia passat la inspecció tècnica obligatòria. S'acusa el conductor d'homicidis i lesions involuntàries, agreujats per la violació deliberada de l'obligació de cura o seguretat i per l'ús d'estupefaents, a més de posar en perill la vida dels altres.
D'altra banda, els Mossos van detenir ahir divendres a la tarda un menor d'edat per haver apunyalat un home a l'interior d'un pis a Lleida. L'avís del succés es va rebre poc abans de les 3 en un habitatge situat al carrer de Saragossa, a tocar de la plaça de Sant Joan i del centre històric.
La víctima va rebre la ganivetada a la zona del tòrax i va ser evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Inicialment, l'adolescent va fugir, però va ser arrestat poc després amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana i està acusat d'un presumpte delicte de lesions per arma blanca. Segons ha avançat el diari Segre, el suposat agressor té 15 anys, mentre que la víctima en té 39 i serien companys de pis. Els Mossos investiguen ara els motius de la baralla.
D'altra banda, els Mossos han detingut a Palamós, al Baix Empordà, un home per portar 500 grams d'heroïna i 17 de cocaïna amagat dels pantalons.
I la Policia Nacional, amb la col·laboració de l'Europol i Eurojust, ha desarticulat una organització criminal internacional en presència a Barcelona dedicada al tràfic de migrants de nacionalitat cubana.
Les 2:18, busquem altres notícies de proximitat. Arran de la catàstrofe de la Dana, molts municipis catalans han començat a analitzar si comptaven amb el pla per prevenir inundacions en regla. N'és un exemple la comarca del Ripollès. Vilallonga de Ter el té a dia.
El govern municipal, però, es mostra preocupat per la inundabilitat del càmping, que té un risc mig. Per solucionar-ho, hi havia prevista la construcció d'un mur de contenció. Ara, l'alcalde de Vilallonga ha anunciat a Televisió del Ripollès que ja s'ha començat l'actuació. Joan Manuel Robles.
Arran dels estralls de la Dana al País Valencià, la Generalitat de Catalunya ha assenyalat als municipis i també als càmpings del país que presenten risc d'inundació i no compten amb les mesures necessàries per evitar-ho. Vilallonga de Ter té el document únic de protecció civil municipal actualitzat. Altra cosa és el càmping de la localitat, que presenta un risc mig d'inundació. Per solucionar-ho, hi ha prevista la construcció d'un mur de contenció que ressegueixi la instal·lació des del capdamunt fins al capdavall, on es troba la zona esportiva. L'alcalde, Pere Sau, ha anunciat que l'obra ja ha començat i ja hi ha construït un petit tram. L'actuació hauria d'acabar el proper any.
El mur de contenció ja s'ha començat, ja hi ha un petit tram fet. Estem ara una mica pendents de com evoluciona el tema degut a aquesta publicació que hi ha hagut dels càmpings que estan en zona inundable. El nostre està en una zona inundable, però de risc mig, és a dir, que gestionable, què vol dir això? Que vull dir, fent el muro jo crec que quedarà solucionat.
Sau, però, apel·la a l'ajuda de l'administració supracomarcal per sufragar una actuació que d'altra manera no serà possible assumir per part de l'Ajuntament.
El cost serà, és important, pujarà segurament uns 400.000 euros, o sigui que la xifra és alta. Aquí, evidentment, confiem, i és que si no, no podem assolir-ho, confiem en les ajudes que puguin venir de l'ACA o d'algun altre institut de la Generalitat o d'allà on sigui, doncs amb un percentatge alt, perquè si no...
Des de la Generalitat de Catalunya es va assegurar que l'exigència per posar en regla els plans d'inundacions i altres mesures vindria acompanyada d'ajudes per part del govern català. Vilallonga de Ter així ho espera per tenir el terme municipal lliure de risc d'inundacions, també al càmping.
Sortim de Catalunya per obrir el bloc cultural, perquè aquest 7 de desembre de 2024 serà per sempre una data recordada a França. Aquesta tarda reobre la catedral de Notre-Dame de París, més de 5 anys després de l'incendi que la va deixar devastada.
La reconstrucció s'ha dut a terme en un temps rècord, amb la idea de recuperar l'esplendor d'un edifici històric. Per a la reobertura s'ha preparat una cerimònia molt especial, tot i que a París es preveuen ratxes de vent d'entre 65 i 80 km per hora que han obligat a canviar els plans inicials i moure tots els actes a l'interior del temple. Hi assistiran 1.500 convidats. A la llista s'hi compten una quarantena de caps d'estat i de govern, amb noms destacats com Donald Trump o Volodymyr Zelensky.
Tornem a Catalunya per parlar de teatre. El director Daniel Anglès torna a pujar als escenaris amb l'estrena de Daniel Anglès, 30 anys lluny de Broadway, que es podrà veure avui al Teatre Municipal de Girona i, posteriorment, també al Teatre Condal de Barcelona i al Teatre Cursal de Manresa. Des de Girona FM, Pau Villafanyer.
De la mà del Temporada Alta, Anglès presenta un particular concert de gran format en què celebra els 30 anys de trajectòria i fa una mirada enrere per revisar els títols més destacats que ha protagonitzat. Amb creació, direcció i interpretació del polifacètic Anglès, acompanyat per la direcció musical de Sergi Cuenca, tornarà a cantar temes d'històrics musicals i algunes de les que hagués volgut interpretar, sempre amb el rerefons del seu paradís idealitzat de Broadway. Coincidint amb el 30 aniversari de carrera que celebra aquest desembre, Anglès utilitza aquesta efemèride per tornar a pujar a l'escenari i vol convidar els espectadors a un viatge sempre entrellaçat entre la il·lusió per assolir l'ambició i el talent que es cou a la capital dels musicals.
D'altra banda, els Pets, Sopa de Cabra, Gonyalons o Rigola, protagonistes de la programació del primer semestre dels teatres de Reus.
La programació, que tindrà més d'una vintena d'espectacles en cadascun dels teatres, anirà des de gener fins a maig i inclourà propostes teatrals, musicals, dansa i espectacles familiars. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Els teatres Bartrina i Fortuny de Reus han presentat la programació del primer semestre del 2025, de gener fins a maig, amb més d'una vintena d'espectacles. Al Bartrina destaquen obres com Llegat, amb Àngels Gunyalons, i Love, 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 dirigida per Julio Manrique, i Lluna plena, d'Àlex Rigola, així com la dansa de la Cia Evogé, amb Outsider. En música sobresurten Rocío Márquez i Bronquio, l'orquestra Camarata 21, i Joan Masdeu, mentre que en el teatre familiar oferirà muntatges guardonats, com Dins del meu cor. Al Fortuny la música pren protagonisme amb el Els Pets, Sopa de Cabra i Luarna Lubre, juntament amb musicals com Homenaje a Mecano i un concert tribut a The Beatles. L'òpera també tindrà un lloc destacat amb Nabucco de Verdi i Carmen de Bizet, completen l'oferta de produccions teatrals com Yerma. Escoltem a Daniel Requesens, regidor de Cultura de Reus.
Veureu també que és una programació absolutament diversa, però al mateix temps compensada. També hi heu de poder reconèixer aquest accent propi que cada vegada és més marcat.
Amb aquesta programació, Reus ofereix una combinació d'artistes consagrats, creació local i espectacles per a tots els públics.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça, líder de primera, visita un quart de cinc d'aquesta tarda al camp del Betis.
L'equip de Flick ve de golejar el Mallorca a la Lliga i els andalusos venen de superar en patiment el Sant Andreu a la Copa del Rei.
Mentre que el Girona, vuitè classificat, rep a les 9 de la nit el Real Madrid a Montilivi. Des de Girona FM, Pau Villafanye.
Un Girona tocat després de l'eliminació de la Copa rep avui a Montilivi la visita del Real Madrid com una oportunitat per recuperar la seva millor versió i tornar al camí de la victòria. Els blancs, però, també arriben després de la derrota a Sant Mamés i encara amb la baixa de Vinicius, a la que s'hi suma la de Rodrigo, que finalment tampoc podrà jugar. Per part gironina, Mitchell va deixar clar a la roda de premsa prèvia que el seu equip no va fer el ridícul a la Copa i que si el Girona no arriba viu a dues competicions al mes de febrer, l'objectiu ha de ser lluitar per Europa a final de temporada.
El nostre objectiu ara mateix és ser possible estar en dues competicions, perquè ja tres és impossible,
en el mes de febrer, però si no és així, el repte i l'objectiu i el propòsit del club i el meu i el de l'equip és estar en Europa l'any que ve. És difícil i pot ser que menges aquestes paraules, però per mi és estar entre els 6-7 primer.
El tècnic del Girona podrà comptar amb el colombià Esprilla després de superar unes molèsties i tindrà el dubte de John Solís per un esquinç al turmell. Si serà en baixa, Ángel Herrera i Sigankov, que no podran disputar el partit d'avui.
I l'Espanyol jugarà dilluns a Getafe.
Mentrestant torna a la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions.
El Llevant Badalona afronta un compromís exigent a Bilbao a les 4 de la tarda davant l'Atlètic. A les 7 el Barça rebrà el Betis a l'estadi Johan Cruyff.
Canviem d'esport i de pilota en bàsquet a la Lliga Endesa. Tres equips catalans juguen de visitant aquest dissabte al vespre.
A 3 quarts de 9 el Jaiopos Lleida visita la pista del Tenerife, tercer classificat. Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un Jaiopos Lleida que sap de la dificultat que tindrà el partit aquest dissabte contra un conjunt canari que s'ha convertit en un dels grans equips del bàsquet estatal. Ja encuentra l'entrenador dels Lleidatans, parlava així del rival.
Que juga de memòria, que té molt bons jugadors, que saben jugar molt bé a bàsquet, que es passen bé la pilota, amb bons llançadors, que porten anys junts. Bueno, m'espero un rival molt difícil i un partit complicadíssim, no? La veritat és que nosaltres anem a guanyar cada partit, no? Però bueno, hem de ser conscients, no? Que guanyar allí és una pista supercomplicada i que nosaltres ho intentarem, no? Però bueno, és un equip molt, molt bo i que està pues, liderant quasi la CB.
El partit d'aquest dissabte a Tenerife a 3 quarts de 9 de la nit.
A la mateixa hora, el bàsquet Girona penúltim visita la pista del València, segon, i a les 9 el Baxi Manresa juga a la Corunya.
I demà diumenge al migdia el Joventut de Badalona visita la pista del Granada i a la tarda el Barça rep l'UQAM Múrcia al Palau.
En futbol sala el Barça va golejar i el Palma futsal per 7-3 al Palau Blaugrana i es manté co-líder de la Lliga igualat amb l'Inter Movistar.
D'altra banda, el Santa Coloma va treure un bon empat a la pista del Manzanares amb qui està empatat a punts. El partit va acabar 2-2 gràcies a un gol en els darrers minuts de Bernat Pupi.
En hoquei patins avui arrenca la desena jornada de l'hoquei Lliga masculina amb dos partits a les 8 de l'Espre, Voltregà a Vic i Sant Just al Picat.
Demà al migdia a Lleida rebrà el Vilafranca, el Caldes visitarà el Liceo i el Reus a l'Alcoi. A la tarda, Igualada, Calafell i Barça-Noia.
A Handbol, doble cita catalana avui mateix en Lliga Sobal.
El Barça visita la pista del Logronyo a 6:45 de la tarda, mentre que el Granollers rep el Torrelavega a partir de les 8 del vespre.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
ja són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. A partir d'aquesta tarda hi haurà un canvi de temps important, especialment a la zona nord de Catalunya, on s'esperen importants nevades. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. L'Agència Estatal de Meteorologia activa l'alerta vermella per nevades a la Vall d'Aran i l'alerta taronja al Pirineu de Lleida des de les 6 d'aquesta tarda fins demà diumenge.
Busquem així la previsió de les properes hores arreu de Catalunya. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquest cap de setmana amb canvis. Uns canvis que vindran a partir del migdia i de la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i és que baixaran les temperatures de forma bastant dràstica, amb una cota de neu que arribarà als 800-900 metres, sobretot a l'extrem nord del país. A la resta del territori el que tindrem serà bastant de sol, algunes boires a l'interior, i les temperatures màximes les tindrem a la costa, màximes que arribaran com a molt als 15 graus, a l'interior com a molt als 10 graus. Tornem a dir, i és que vindran ruixats i nevades al Pirineu i Prepirineu a cotes de com a molt 900 o 1.000 metres.
Aquestes nevades coincidiran amb les darreres hores del pont de la Puríssima, que ha arribat aquest any en forma de cap de setmana de 3 dies i amb previsions d'ocupació dispars en les diverses zones de Catalunya.
Amb l'impacte que suposa la manca de neu fins ara, les ocupacions turístiques al Pallars i al Pirineu són superiors al 70% en aquest pont. El Ripollès supera el 80% i a la Costa Brava, malgrat combatre el mal temps, l'afluència turística és alta.
El compte enrere per Nadal ja és una realitat i així es viu en diversos punts de Catalunya.
La comarca d'Osona és un dels punts que més visitants rep durant aquest pont amb el Mercat Medial de Vic i la Fira de la Vet d'Espinelves.
En plana política, avui és oficialment el darrer dia per presentar les candidatures definitives que optaran el cap de setmana vinent a liderar Esquerra Republicana en la segona volta del Congrés del Partit, després que no s'arribés a la majoria absoluta en l'última jornada.
S'esperen poques sorpreses. Nova Esquerra Nacional i Militància Decidim es veurà les cares dissabte 20.
En esports, en futbol, el Barça, líder de primera, visita un quart de cinc d'aquesta tarda al camp del Betis, desè classificat.
Mentre que el Girona, vuitè classificat, rep a les 9 de la nit el Real Madrid a Montilivi.
Torna a la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions.
El Llevant Badalona afronta un compromís exigent a Bilbao a les 4 de la tarda davant l'Atlètic. A les 7 el Barça rebrà el Betis a l'estadi Johan Cruyff.
A la Lliga Endesa de Bàsquet, tres equips catalans juguen de visitant aquest dissabte al vespre.
A 8:45 el Jaiopos Lleida visita la pista del Tenerife, tercer classificat. A la mateixa hora el Bàsquet Girona, penúltim, visita la pista del València, segon. A les 9 el Baxi Manresa juga a la Corunya.
A la Lliga Femenina, l'Espart Girona, líder invicti, juga a les 6 d'aquesta tarda a Fontdejau contra l'Euskotren.
El partit es podrà veure les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. A partir d'aquesta tarda hi haurà un canvi de temps important, especialment a la zona nord de Catalunya, on s'esperen importants nevades. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta vermella per nevades, que significa risc extrem, a la Vall d'Aran, a partir de les 6 d'aquesta tarda i fins demà diumenge.
Pel que fa al Pirineu de Lleida, està activada l'alerta taronja de risc important. S'esperen gruixos importants que, a més, aniran acompanyats de fortes ventades. Ens ho detalla tot plegat el meteoròleg Sergi Càrceles. Sergi, bon dia.
Hola, com estem? Doncs aquesta situació complicada que tindrem aquest cap de setmana començarà a partir de les 4 o 5 de la tarda. Les nevades començaran a aparèixer al Pirineu. Estem parlant de la cara nord dels Pirineus i estem parlant també de les comarques, doncs, del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, la Vall d'Aran, també el sector del Solsonès o també la zona d'Andorra, i és que Andorra, allà hi haurà nevades importants a les parròquies del nord. Doncs aquestes nevades poden acumular fins a 30 o 40 centímetres de neu, que també sumaran el dia de demà, amb nevades que també precipitaran al matí i al migdia. Però també hem de destacar les fortes ventades que hi haurà el dia d'avui a tota Catalunya. Als cims de les muntanyes, els mateixos punts on nevarà bastant, hi haurà aquestes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Molta atenció en aquells sectors, però aquestes ventades també afectaran les Terres de Ponent, les Terres de l'Ebre, a l'àrea metropolitana de Barcelona mateix i al Priorat. Les ratxes poden arribar als 80-90 km per hora. Ja estem parlant a la tarda i vespre. Demà es mantindran per al matí. I també a la Costa Brava, amb aquest vent de tramuntana que pot superar els 100 km per hora.
Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions de cara a aquesta tarda per aquest fort vent i per la neu i només pels desplaçaments imprescindibles. De fet, està previst ja el tall de l'N260 al coll de Belitres a partir de 3:45 per aquestes fortes ventades.
Per tot plegat, Protecció Civil manté alerta al Pla Vencat per ratxes de vent de fins a 126 km per hora al Pirineu Occidental i al Camp de Tarragona. I en prealerta al Pla Neucat per a la previsió de neu a l'Alt Pirineu i l'Aran. Sara Torremotxa.
Encara que el dia ha començat primaveral, l'hivern aterrarà de cop aquesta tarda amb una combinació de fred, vent fort i neu que requerirà de la màxima precaució per part de la ciutadania. El canvi brusc de temps aterra en un pont de molts desplaçaments i s'estendrà fins al diumenge. Marta Pibernat és la cap de guàrdia de Protecció Civil.
Que la gent estigui molt al cas de la previsió meteorològica i de l'estat en aquell moment es pot trobar a la xarxa viària. Sabem que hi ha hagut en aquest pont forces desplaçaments de vehicles cap a la zona Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. Tenia el vehicle el més equipat possible, disposar de cadenes, tenia el dipòsit del ple de combustible, el telèfon mòbil carregat, tenir roba d'abric i, si pot ser, fins i tot una llanterna. Si han de fer l'espera, la facin de la manera més confortable.
A les comarques del Pirineu es preveu el torb, un fenomen que es produeix pel vent i la neu i que provoca un embolcall de nula visibilitat, que és molt perillós. Al Camp de Tarragona, el vent també pot superar els 100 km/h i els 70 a la costa catalana. Per això cal evitar espigons, passejos marítims i penya-segats, parcs i jardins, i vigilar amb els objectes que poden caure, com l'enllumenat i els ornaments nadalencs.
Les nevades coincidiran amb les darreres hores del pont de la Puríssima, que ha arribat aquest any en forma de cap de setmana de 3 dies i fins ara sense neu a les muntanyes. De fet, davant aquesta previsió, bona part de les estacions d'esquí de Catalunya confien obrir pistes de cara a la setmana vinent.
Això ho ha dit el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, qui també ha apuntat que els equipaments de la Molina, Vall de Núria, Vall Ter, Espot Esquí, Buitaull i Port Ainé ja ho tenen tot a punt. Ruiz ho ha explicat durant la inauguració d'un nou mirador Port Ainé, un dels més grans de Catalunya.
Malgrat la manca de neu fins ara, les ocupacions turístiques al Pallars i al Pirineu són superiors al 70% en aquest pont. La Costa Brava viu un pont amb la previsió d'una alta afluència turística, tot i la temporada baixa d'hotels i també combatent el mal temps. I al Ripollès es preveu una ocupació del 81% en aquest pont.
Segons el sector, la inestabilitat meteorològica i la manca de precipitacions sumades a un context en el qual els turistes prioritzen els viatges a destinacions més llunyanes impedeixen arribar a la plena ocupació. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Un dels sectors més beneficiats és el de les cases rurals de la comarca. Freguen el 90% d'ocupació amb una mitjana de durada de les estades de 3 nits. La màxima ocupació s'ha registrat aquesta nit, la de divendres i dissabte, amb un client que majoritàriament procedeix de Barcelona, la Catalunya Interior i Tarragona, segons Turisme Rural Girona. L'entitat assegura que és un pont més curt però més intens en comparació a l'any passat, ja que era més llarg. Tot i això, el fet que les estacions d'esquí no llueixen un mantell de neu no ajuda a ser optimista per la temporada. Tots els sectors esperen que la meteorologia canviï i això ajudi l'economia. El dinamitzador de l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon, Xavier Juncà, assegura que la Puríssima i el Cap d'Any són claus per la zona.
Són bàsics fer-los molt bons, perquè el que ens queda pel mig, per tant, l'enllaç entre Pont de la Puríssima, el cap de setmana de la Puríssima i Fi d'Any, és complicat. És complicat perquè són cap de setmanes que la gent que tenim a la vall, parlant del que són segones residències i turistes, no n'hi ha masses.
Els hotels tenen una ocupació d'entre un 70 i un 80%, mentre els càmpings, els bungalows, estan al 75%.
Malgrat que en molts aspectes cada vegada s'avança més, aquest pont de la Puríssima acostuma a marcar el tret de sortida a la temporada nadalenca en força indrets de Catalunya. La comarca d'Osona és un dels punts que més visitants rep durant aquest pont, amb el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinalbes.
El matí d'aquest dissabte ha tornat a ser de molta intensitat a la C-17 amb un elevat volum de cotxes sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona. El nou FM, Caral Àries.
Torna al Mercat Medieval de Vic, una cita ineludible en el calendari nadalenc d'Osona i que enguany té una durada de 3 dies coincidint amb el cap de setmana llarg que ha generat les festes de la Constitució i de la Puríssima. Tot i que en les altres edicions han durat fins a 5 dies, com la de l'any passat, l'organització i l'Ajuntament de Vic esperen igualar la xifra de visitants de l'any passat, unes 300.000 persones. Aquest és el 28è any que la localitat acull aquesta proposta medieval. Enguany es compta amb més de 400 parades elaborades d'artesania de tot tipus, de vidre o de pell, una mostra d'oficis medievals i activitats i espectacles i fins i tot una lluita de cavallers. La majoria de parades, a més, ofereixen demostracions de com es treballa la fusta o el ferro. La cita ha arrencat amb un intens fred hivernal que no ha frenat els visitants a l'hora d'omplir els carrers i les places. Prova d'això n'ha estat la intensitat de vehicles que s'ha registrat a la carretera C-17 procedents de Barcelona. A més del mercat medieval, un altre del pols d'atracció de la comarca d'Osona és la Fira de l'Avet d'Espinelves, un motiu pel qual molta gent opta per fer les dues visites al llarg del cap de setmana als dos emplaçaments, o bé visitar al matí un i l'altre a la tarda. I és que en el primer cap de setmana de la Fira de l'Avet es va registrar un rècord de visitants. Es calcula que en total, sumant els visitants d'aquest cap de setmana i del passat, es superarien els 100.000 visitants i es podrien arribar a vendre fins a 4.000 avets. Encara hi ha temps fins demà diumenge per poder visitar el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves.
L'Ajuntament i l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca convoquen el primer concurs Nadal als Balcons.
Tot plegat amb la finalitat de promoure l'esperit nadalenc i la participació en aquest municipi del Baix Llobregat. Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
Sant Andreu de la Barca ha organitzat per primera vegada el concurs de balcons il·luminats de Nadal, una iniciativa que va sorgir l'any passat a través del grup municipal Som Sant Andreu, liderat per Felipe del Val, el mateix impulsor de la idea, ens dona consells de decoració.
Pues tiene que ser original, es creativo, no se tienen que gastar millones en luces, simplemente la originalidad, la creatividad, la armonía se va a premiar mucho.
En aquest nou concurs hi podrà participar gratuïtament qualsevol persona major d'edat resident a Sant Andreu de la Barca i les tres millors ornamentacions rebran un val de 300, 200 i 100 euros respectivament per gastar als establiments col·laboradors de la campanya de Nadal. Una iniciativa que incentiva el Nadal i possiblement també la competitivitat entre veïns. Així ens ho explica la Isabel Sánchez, participant en el concurs.
Que és una bona iniciativa per fer comunitat, per comunitat sana, comunitat i una mica de competència sana entre nosaltres i posar els balcons bonics. És una cosa que penso que està molt bé.
Un concurs que busca la participació ciutadana a través de les xarxes socials i que ha estat el mètode per poder mostrar el guarniment de balcons. Tota la informació estarà a la web de l'Ajuntament, sabarca.cat.
A Corres, la nova campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants d'Olot amb l'objectiu de promoure el comerç local de la ciutat.
Tots els establiments adherits donaran una butlleta a tots els clients que entraran en un sorteig per a guanyar 500 euros que s'hauran de gastar en un sol dia. Olot FM, Natàlia Moreno.
Arriba una època important pels comerços de la ciutat, pel gran flux de visitants que hi ha pels carrers comercials i per la gran quantitat d'intercanvis econòmics que es duen a terme durant aquests dies. Des de fa temps que l'Associació de Comerciants d'Olot organitza i promociona una campanya de Nadal amb l'objectiu de reivindicar el comerç de proximitat, fer valdre la qualitat dels productes, l'atenció personalitzada i la fidelització dels clients que compren a la ciutat, entre d'altres. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és Anna Planella.
Sí, a córrer, que és una mica el, diguéssim, el logo de l'ACO més a córrer. Ho hem ajuntat tot i, bueno, ja veureu un rètol molt, molt xulo. És una noia que realment corre amb tot de regals. Hi ha un rellotge dibuixat perquè sí que hi haurà un temps per gastar-los, però que no pateixin, que en un dia es poden gastar perfectament i no han de córrer tampoc, eh? Vull dir que no s'alarmi la gent, que és allò d'un minut i gastar els diners.
Pel que fa al sorteig de la campanya Corre, el dia 3 de gener una mà innocent traurà els 4 papers dels guanyadors. Des de l'ACO es faran 3 trucades com a màxim als guanyadors i en cas que no responguin sortejaran un altre guanyador. Els premiats podran fer ús dels 500 euros durant tot el dijous 4 de gener.
Avui és oficialment el darrer dia per presentar les candidatures definitives que optaran el cap de setmana vinent a liderar Esquerra Republicana en la segona volta de les eleccions, després que no s'arribés a la majoria absoluta en l'última jornada.
S'esperen poques sorpreses. Nova Esquerra Nacional farà dos actes telemàtics simultanis al dia entre dilluns i dijous a tot el país i trobades de petit format per captar suports per a la segona volta del Congrés del 14 de desembre, quan s'enfrontaran a Militància Decidim d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany.
D'altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, afirma que encara hi ha serrells importants per tancar un acord amb el PSOE pel traspàs de competències en matèria d'immigració.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deia divendres que confiava arribar a un pacte abans de dilluns, però Turull ha remarcat que no és una qüestió de terminis.
No és un tema de terminis. Jo el que voldria és arribar a un bon acord d'acord amb el que s'havia quedat. Per tant, no és un tema de terminis, no és un tema de dilluns, és un tema del contingut d'aquest acord. Per tant, nosaltres no ens fixem en dilluns, ens fixem en el contingut de l'acord i encara hi ha serrells importants per acabar d'acordar.
Junts també s'ha preguntat on està el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest debat.
Nosaltres no negociem pels mitjans de comunicació. Aquí hi ha un acord que és que es traspassi a la Generalitat de Catalunya la gestió integral de tot el tema de l'immigració, que és un dels grans reptes que té el país. Si l'acord que proposen o la proposta que fan permet aquesta gestió integral, tancarem un acord. Encara no estem en aquest punt, no? Però això lliga amb el que deia abans. On és el president Illa en aquest debat? No hi és. A quina part està? A la part d'intentar traspassar el menys possible o la part de traspassar tot el que és possible per servir més i millor els ciutadans de Catalunya?
La Fiscalia de Marsella ha informat que s'ha decretat la presó provisional per al conductor de l'autocar accidentat a Portè, localitat francesa, el diumenge passat.
El vehicle va sortir de l'Hospitalet de Llobregat per fer una excursió d'un dia a Andorra i dues persones van morir a causa de l'accident quan tornaven. El conductor ha donat positiu en cocaïna i el vehicle portava el tacògraf desactivat. A més, l'autocar no havia passat la inspecció tècnica obligatòria. S'acusa el conductor d'homicidis i lesions involuntàries, agreujats per la violació deliberada de l'obligació de cura o seguretat i per l'ús d'estupefaents, a més de posar en perill la vida dels altres.
D'altra banda, els Mossos van detenir ahir divendres a la tarda un menor d'edat per haver apunyalat un home a l'interior d'un pis a Lleida. L'avís del succés es va rebre poc abans de les 3 en un habitatge situat al carrer de Saragossa, a tocar de la plaça de Sant Joan i del centre històric.
La víctima va rebre la ganivetada a la zona del tòrax i va ser evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Inicialment, l'adolescent va fugir, però va ser arrestat poc després amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana i està acusat d'un presumpte delicte de lesions per arma blanca. Segons ha avançat el diari El Segre, el suposat agressor té 15 anys, mentre que la víctima en té 39 i serien companys de pis. Els Mossos investiguen ara els motius de la baralla.
També els Mossos han detingut a Palamós, al Baix Empordà, un home per portar 500 grams d'heroïna i 17 de cocaïna amagats als pantalons.
I la Policia Nacional, amb la col·laboració de l'Europol i Eurojust, ha desarticulat una organització criminal internacional en presència a Barcelona, dedicada al tràfic de migrants de nacionalitat cubana.
Passa un minut de 3:15, moment de parlar de més notícies de proximitat. El Parc Natural de Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, ja es troba en marxa un sistema de monitoratge de les roques de la Cinglera per preveure despreniments. Des d'Ona Codinenca, Guillem Soler.
Aquest sistema, anomenat d'auscultació, enregistra dades a temps real del moviment de les roques i permet recolzar els actuals sistemes de protecció i de previsió per fer front a despreniments. Les dades s'envien a un receptor i un programa informàtic genera unes gràfiques que poden veure els tècnics. Si les dades de moviment de les roques supera un cert llindar, automàticament s'envia un missatge d'alerta i s'activa un protocol de seguretat. La singularitat de Sant Miquel del Fai és el seu gran atractiu visual i turístic, un fet que ha requerit de tecnologia molt discreta i molt precisa, situada en punts estratègics per no causar un fort impacte visual i alhora garantir la seguretat dels assistents. Ferran López és el responsable d'Enginyeria Geològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i ens ho explica.
Portant aquests controls, tant del seguiment de les visites i de l'auscultació, doncs, ens permet doncs, fer aquest equilibri, no? De poder visitar-lo sense que tinguem aquí unes grans estructures de contenció. No?
Tot aquest sistema s'ha implementat després del despreniment d'una gran roca el 9 de març de l'any passat, un fet que va tenir tancat el parc fins fa poc més de 2 mesos.
Ovelles i cabres del Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB ja pasturen en una finca cedida per l'Ajuntament de Sabadell.
Es troba situada al turó de Sant Pau, molt a prop del campus de Bellaterra. Ràdio Sabadell, Núria Garcia.
L'objectiu de la col·laboració entre les dues institucions és afavorir la transició ecològica i alhora avançar en la docència i la recerca. El director del Servei de l'Autònoma, José Luis de la Torre, apunta els beneficis del projecte.
Que no tingui problemes de fertilitat, perquè els animals que van allà doncs això, aprofiten per adobar el camp mentre pasturen, i significa que els animals sí aprofiten el menjar que tenen allà, serveix pel seu manteniment i a més netegen tot el terreny. A tota la part de manteniment forestal, de prevenció d'incendis.
L'Ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona estendran la seva col·laboració fins a final de 2027.
Sortim de Catalunya per obrir el bloc cultural perquè aquest 7 de desembre de 2024 serà per sempre una data recordada a França. Aquesta tarda reobre la catedral de Notre-Dame de París, més de 5 anys després de l'incendi que la va deixar devastada.
La reconstrucció s'ha dut a terme en un temps rècord amb la idea de recuperar l'esplendor d'un edifici històric. Per a la reobertura s'ha preparat una cerimònia molt especial, tot i que a París es preveuen ratxes de vent d'entre 65 i 80 km per hora que han obligat a canviar els plans inicials i moure tots els actes a l'interior del temple. Hi assistiran 1.500 convidats. la llista s'hi compten una quarantena de caps d'estat i de govern, amb noms destacats com Donald Trump o Volodymyr Zelensky.
Tornem a Catalunya. La 30a edició del Manga a Barcelona continua aquest dissabte i fins demà, havent superat ja les dues primeres jornades a la Fira Gran Via.
La cita amb el món del manga té enguany com a protagonisme Naoki Urasawa, el popular autor japonès dels manga Monster, Master Keaton, 20th Century Boys i Pluto, qui és el convidat d'honor del manga de Barcelona d'enguany. En total hi ha 300 expositors i desenes de convidats en una cita que compta amb música, cosplay, exposicions i que estrena mascota, l'Ona-chan.
D'altra banda, a Tarragona viu des de dimecres i també fins demà el Festival Internacional de Cinema de la Ciutat, el REC, centrat en la presentació, difusió i dinamització del nou talent.
És una mostra nacional i internacional de llargmetratges de ficció documental. Una gran oportunitat per conèixer nous directors o redescobrir directors ja coneguts a través de les seves òperes primes. De fet, és l'únic festival estatal dedicat en exclusiva a l'òpera prima a nivell internacional. El festival clourà aquest cap de setmana amb dos dies molt intensos al Teatre de Tarragona, l'Antiga Audiència i el Teatret del Serrallo com a escenaris de la programació.
Parlem de música. Les Joventuts Musicals de Moià estrenen avui una nova temporada d'hivern presentant el seu nou grup resident Polifem Consort, que gaudirà d'una residència artística de 3 anys a la capital del Moianès. Des d'Ona Codinenca, Jordi Givert.
Es tracta d'un grup de música barroca. Una de les seves particularitats és que, segons la proposta que interpreten, varia el nombre de músics que hi participen. Per exemple, avui actuaran en format trio. Jordi Domènech és un dels fundadors del grup i explica que una oferta de residència com la de les Joventuts Musicals de Moià els podrà fer evolucionar.
I a més, una residència que, esclar, que amb 3 anys jo crec que pots oferir moltes coses i fins i tot pots experimentar. Jo crec que és un dels avantatges de les residències, que moltes vegades, quan et conviden a un festival a només fer un concert, doncs, evidentment, intentes, bàsicament, convèncer i no fallar. Però no és gaire el marc adequat com per provar alguna proposta.
Precisament durant aquesta nova temporada, Polifem Consort actuarà fins a 3 vegades a Moià amb combinacions diferents. Avui el concert serà a les 6 de la tarda a l'Auditori Sant Josep.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça, líder de primera, visita a un quart de 5 d'aquesta tarda al camp del Betis, que és desè.
L'equip de Flick ve de col·legiar el Mallorca a la Lliga i els andalusos venen de superar en patiment el Sant Andreu a la Copa del Rei.
Mentre que el Girona, que és vuitè, rep a les 9 de la nit el Real Madrid a Montilivi. Des de Girona FM, Pau Villafanya.
Un Girona tocat després de l'eliminació de la Copa rep avui a Montilivi la visita del Real Madrid com una oportunitat per recuperar la seva millor versió i tornar al camí de la victòria. Els blancs, però, també arriben després de la derrota a Sant Mamés i encara amb la baixa de Vinicius, a la que s'hi suma la de Rodrigo, que finalment tampoc podrà jugar. Per part gironina, Mitchell va deixar clar a la roda de premsa prèvia que el seu equip no va fer ridícul a la Copa i que si el Girona no arriba viu a dues competicions al mes de febrer, l'objectiu ha de ser lluitar per Europa a final de temporada.
El nostre objectiu ara mateix és ser possible estar en dues competicions, perquè ja tres és impossible, en el mes de febrer, però si no és així, el repte i l'objectiu i el propòsit del club i el meu i el de l'equip és estar en Europa l'any que ve. És difícil i pot ser que menges aquestes paraules, però per mi és estar entre els 6-7 primer.
El tècnic del Girona podrà comptar amb el colombià Esprilla després de superar unes molèsties i tindrà el dubte de John Solís per un esquins al turmell. Si seran baixa, Ángel Herrera i Sigankov, que no podran disputar el partit d'avui.
I l'Espanyol jugarà dilluns a Getafe.
Mentrestant, torna la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions.
El Llevant Badalona afronta un compromís exigent a Bilbao a les 4 de la tarda davant l'Atlètic. A les 7, el Barça rebrà el Betis a l'estadi Johan Cruyff.
Canviem d'esport. En bàsquet, a la Lliga Endesa, 3 equips catalans juguen de visitant aquest dissabte al vespre.
A 3 quarts de 9, el Jaiopos Lleida visita la pista del Tenerife, tercer classificat. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un Jaiopos Lleida que sap de la dificultat que tindrà el partit aquest dissabte contra un conjunt canari que s'ha convertit en un dels grans equips del bàsquet estatal. Ja encuentra l'entrenador de Jet. Ens parlava així del rival.
Que juga de memòria, que té molt bons jugadors, que saben jugar molt bé a bàsquet, que es passen bé la pilota amb bons llançadors, que porten anys junts. Bueno, m'espero un rival molt difícil i un partit complicadíssim, no? La veritat és que nosaltres anem a guanyar cada partit, no? Però bueno, hem de ser conscients, no? Que guanyar allí és una pista super complicada i que nosaltres ho intentarem, no? Però bueno, és un equip molt molt bo i que està liderant quasi l'ACB.
El partit d'aquest dissabte a Tenerife a 3 quarts de 9 de la nit.
A la mateixa hora, el bàsquet Girona, penúltim, visita la pista del València, que és segon, i a les 9 del vespre el Baxi Manresa juga a la Corunya.
I demà diumenge al migdia, el Joventut Badalona visita la pista del Granada i a la tarda el Barça rep l'UQAM Múrcia al Palau.
A la Lliga Femenina Endesa, l'Espart Girona, el líder invicte, juga a les 6 d'aquesta tarda a Fontajau contra l'Euskotren, un partit que es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Jan Torrent.
La història ja està al costat de l'Uni Girona. 10 victòries i cap derrota. El millor inici de la història de l'Uni Girona ja és una realitat. Aquesta tarda es pot allargar més el rècord. A les 6:10 començarà l'onzena jornada entre l'Espart Girona i l'IDK Euskotren de la Lliga Femenina Endesa. El tècnic Roberto Iniguez ha explicat a la prèvia que l'equip està en un punt de cansament a causa dels partits i els viatges. L'anada i tornada de Girona-Guernica i Guernica-Girona va ser amb autobús. De totes maneres, no volen posar excuses i volen continuar igual d'exigents amb elles mateixes. L'IDK Euskotren es troba ara mateix amb 3 victòries i 6 derrotes, amb un partit menys a causa de la Dana, i a l'Eurocup, mateixa competició europea en la que competeix l'Uni Girona, ha guanyat els 6 partits de la primera fase. Per tant, s'assegura un rival molt dur a Fantejau. L'equip basc té una baixa sensible, l'escorta d'Alicia Washington, que des del 17 de novembre no competeix a la Lliga.
Demà al migdia, el Joventut Badalona, 5è classificat, rep a l'Olímpic, el Guernica i el Cadí la Seu, que encadena 5 derrotes seguides, visita l'Artoi Navarrès.
En futbol sala, el Barça va golejar i el Palma futsal per 7-3 al Palau Blaugrana i es manté co-líder de la Lliga, igualat amb l'Inter Movistar.
D'altra banda, el Santa Coloma va treure un bon empat a la pista del Manzanares, amb qui està empatat a punts. El partit va acabar 2-2 gràcies a un gol en els darrers minuts de Bernat Pubi.
En hoquei patins, avui arrenca la desena jornada de l'hoquei Lliga masculina amb 2 partits a les 8 del vespre, Voltregà Vic i Sant Just al Picat.
Demà al migdia, Lleida rebrà el Vilafranca. Alcaldes visitarà l'Iceo i el Reus a l'Alcoi a la tarda, Igualada, Calafell i Barça-Noia.
En handbol, doble cita catalana avui en la Lliga Sobal.
El Barça visita la pista de Logronyo a 6:45, mentre que el Granollers rep el Torrelavega a partir de les 8 del vespre.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrer nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos vosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Que passeu un bon dissabte.
La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat, 107.4 FM. You, doing that thing you do, breaking my heart into a million pieces. Always do. And you don't mean to be cruel. You never even knew about the heartache I've been going through. Well, I try and try to forget you, girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do, happy, can't you see?
Girona Malgrat. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps.